Els diners, maleïts diners. Ja fa més de 5 o 6 anys que es van popularitzar les criptomonedes. Fins llavors, tots posàvem els diners al banc i anteriorment, si convenia, el feix de bitllets hi ha qui el guardava sota una rajola. De tot això ha plogut molt i allò que feia tanta por s'ha normalitzat i en breu, no ho sé què en penseu, veurem com els mateixos bancs ens oferiran criptomonedes o actius semblants d'inversió. Els que van començar a invertir en criptomonedes van ser, en principi, homes joves, amants de la tecnologia, d'un perfil molt determinat que desconfiaven del sistema financer tradicional. Resumint, una colla de nois que ens deien amb xuleria «Soc més llest que ningú». Homes, 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 criptobros, aquí, criptobros allà, sempre ells, però on són elles? Mentre parlem, hi ha gent guanyant diners, i també perdent-ne, no ens flipem. Però el pastís, si és de veritat, ho és per tothom? Avui, les dones que no li tenen por a les criptomonedes.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Era la Gwen Stefani que ens cantava això de Rich Girl el 2004, quan aquell, com aquell que diu, encara no sabíem res de criptomonedes, però la cosa havia d'arribar. Nosaltres avui volem aprendre moltes coses i saber què passa amb les dones i el món de la inversió volàtil, si ho voleu dir així. Li podem dir de moltes maneres. Jo avui vinc a aprendre més que mai perquè és molt complicat això, eh? Però jo espero ser més rica a final del programa. Això és el meu somni. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I per parlar de tot això ens acompanyen dones que ens saben moltíssim, com la Sílvia Calls, que és advocada especialitzada en tecnologia financera i cofundadora de FinTech Insurtech Club. Ara us explicaràs tot això, eh? Bona nit, com estàs?
Bona nit, encantada. Gràcies per convidar-me.
I també ens acompanya Luz Parrondo, directora del Màster en Comptabilitat i Direcció Financera de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
I també ens acompanya la Victòria Gago, que tenia moltes ganes de que vingués, però això dels embarassos és el que té, que a vegades necessites moments, vaja, que passen coses quan estàs embarassada. És la Victòria Gago, emprenedora, inversora, cofundadora i co-CEO de l'European Blockchain Convention i una de les persones més influents del sector de cripto a Espanya. I amb ella la tenim al telèfon. Victòria, què tal? Bona nit.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí avanzando con mi embarazo, diría yo.
T'hem de preguntar com estàs, perquè avui havies de venir en directe, però han entrat nàusees aquesta tarda, no et trobaves bé, i hem dit, escolta, conservadores, que volem parlar de criptos, però no volem que ningú pareixi a l'estudi.
Mejor me quedo en casa, sí.
Vale, com estàs? Et trobes millor?
Sí, bueno, aquí estoy avanzando.
D'acord. Doncs escolta, abans de començar i abans de començar a parlar de la història de la Victòria, d'aquesta pulsió que va tenir en el seu moment i les ganes de conèixer aquest món, ja sé que sempre són la mateixa pregunta, però hem de començar una mica a explicar què són criptomonedes d'una manera bàsica, eh? Hi ha P3, jo ja us ho dic, perquè hi haurà molts oients que ens estaran sentint per primera vegada i encara no saben ben bé què és això. A veure, la professora d'Economia.
Ui, em toca a mi.
Luz Parrondo. Molt didàctic, eh?
Intentaré. A veure, aquí parles de criptomonedes i normalment a nosaltres ens agrada parlar també de criptoactius. El tema de... El que fa això diferent és la tecnologia blockchain. I al final el que a mi m'agrada molt parlar és criptotecnologia, perquè parlar de criptomoneda només s'enfoca en el Bitcoin, que és el que tothom coneix, que sí que potser li diem que és una criptomoneda. Però n'hi ha moltes més coses, moltíssimes, i moltes no són d'inversió. Per tant, es confonen. ¿Vale? Llavors, si parlem només d'inversió, que crec que el millor és l'enfoc que volem donar-li al programa, i el que més es coneix és el Bitcoin, podríem, perquè és que si no és molt ampli, o sigui, és dificilíssim, podríem centrar-nos més en aquestes monedes que la gent compra, que són molt volàtils i que el que volen fer és precisament agafar el benefici, no, d'aquestes pujades, però que també té baixades molt fortes. Llavors, aquí el que tenim, i és que, clar, és molt difícil en breu dir coses senzilles, però...
Mira, jo et faig una pregunta,
vinga,
com de P3.
Vinga.
És a dir, tu, per exemple, quan tens diners al banc, hi ha gent que decideix, doncs, tenir-ho tot a plaç fixa, a termini fixa, i que no es mogui d'allà, i hi ha d'altres que els diuen, escolti, vostè vol invertir en coses,
sí,
no? I hi ha gent que s'atreveix més o menys, i hi ha gent que s'atreveix molt i hi ha gent que s'atreveix poc. Quan t'atreveixes poc, guanyes poc.
Sí.
Quan t'atreveixes molt, guanyes més i també pots perdre-ho tot, o pots perdre bastant.
Correcte.
Aquí estaríem fent el mateix, però fora d'un banc? Ho estic dient molt a lo burro, eh?
O dintre d'un banc. No, els bancs ja... El BBVA, per exemple, ja té criptos. O sigui, ja ven bitcoins i ethereums.
Això és molt interessant que ho diguis, perquè jo ho he dit així al principi de l'entradeta.
No, això ja està
pensant
dins.
Pensant que sóc una agosarada,
ja
està dins.
No, ja està dins totalment, això ja està molt acceptat. O sigui, això ja no és tradicional i no tradicional, o sigui, ja tothom ho accepta, principalment el que és el Bitcoin i Ethereum, que són els més acceptats. N'hi ha ETFs, que vol dir que són vehicles que tu no tens que estar exposat al Bitcoin directament. Per parlar-ho senzillament, el Bitcoin té... potser dos riscos. Un és el de la volatilitat del preu, puja molt i baixa molt, i un altre és la custòdia. És a dir, està custodiat per unes wallets i per uns, diguéssim, uns intermediaris que fins ara no són tan de fiar, o perquè no estan tan regulats com han estat els bancs. Per exemple, Binance i tots aquests criptos. O la pots tenir una wallet, tu directament...
O sigui, tu tens un monedero que te'l porta un altre.
Te'l porta un altre o el portes tu. Però que és molt més hackejable, perquè té un risc de
perquè tu estàs deixant el moneder allà sobre d'una taula i no saps qui passarà.
Exacte.
Jo ho explico tot a P3, eh?
Exacte.
Sí, diguem que, tal com està dient la Luz, els criptoactius són actius digitals. Llavors, entre actius digitals poden haver-hi d'actius tokenitzats, per exemple, que això seria un altre món, però estaria també molt relacionat, o a les criptomonedes, com bé estem dient, i les criptomonedes, diguem que poden estar en un CASP, és a dir, en un crypto exchange, que això està regulat.
Aquí ja m'he perdut.
Bueno,
però el que sí que ens serveix per parlar aquesta nit és de criptoactius.
Sí.
Si voleu, de tot allò que històricament no havia estat al banc, ho diem així, si voleu?
Sí,
o sigui,
sí.
És a dir...
Al final el que hem d'entendre és que té dos riscos, que un és el de custòdia i un altre és el de volatilitat del preu. I llavors, ara, si els bancs comencen a entrar, la regulació comença a entrar, que és el que està fent, el que és la custòdia, ja tenim més seguretat de que algú ens custodia i si es perd, algú m'ho recupera, com els bancs normals, però ens queda la de la volatilitat. Llavors, el que normalment et diuen és, si vols tenir una cartera i vols tenir la teva inversió diversificada, de la part més riscosa, que és aquesta, i ara mateix el Bitcoin és el més arriscat, un 5%. No més. Un 5%. Això és el que ha de saber una persona normal.
Sí, com a inversió. El que volia explicar és que dintre de Bitcoin i criptomonedes podem invertir de manera centralitzada o descentralitzada. És a dir, hi ha dues perspectives. Si anem a un exchange descentralitzat, vol dir que ningú està vetllant per les nostres claus. És a dir, els passwords, serem 100% propietaris d'aquelles claus. I llavors serà de manera descentralitzada i és, diguem que la finalitat última de blockchain és la descentralització, que per això es va començar a crear una moneda que fos autònoma, que no pertanyés a cap govern i que fos, diguem que... Bueno, que no ens diguéssim, a l'expectativa d'un banc central que ens manés uns tipus d'interès i de més. Llavors, hi ha un tipus de moneda que la podem comprar, el Bitcoin, descentralitzada o amb un wallet centralitzat. I hi ha empreses que estan operant, regulades, i, per exemple, el BBVA, com deia la Luz, pots comprar directament Bitcoin de manera centralitzada, de forma que, si perds les claus, és a dir, els passwords, ells te les recuperen i no tens cap risc, perquè hi ha hagut també situacions en què usuaris o gent que té Bitcoin perd els seus passwords i ho perd tot amb un exchange descentralitzat. I això també és un punt clau, aquest risc que hi ha.
El risc, el risc és un tema, és una qüestió molt important, i és aquí, jo ho deia al principi del programa, aquesta manera, no, aquesta broma, no, que estem fent sempre sobre els criptobros, igual que parlem dels criptogims, vull dir dels gimbros, és a dir, d'aquests homes que estan tot el dia al gimnàs mirant-se el múscul com es fa més fort i quines dietes i quines rutines, aquí hi has d'entrar d'alguna manera amb curiositat i amb ganes, perquè si no pel camí et pots deprimir, o sigui...
Aquí vam entrar, tu ho has dit al principi, els primers adopters que van adoptar aquesta tecnologia va ser un perfil molt, diguéssim, home, arriscat, tècnic, amb moltes ganes de fer coses noves, que tenia aquest apetit pel risc, i que sobretot era també amb un sentiment molt anarquista, és a dir, contra el sistema. Volia carregar-se els bancs, volia carregar-se els governs, perquè pensaven que era una tecnologia que podria desintermediar. Llavors, tot això sí que va ser molt al seu inici, però a poc a poc això s'ha anat diluint, i ara diguéssim que els mainstream o les persones més tradicionals ja estan entrant al joc.
Ja estan entrant. Victoria Gago, tu quan vas començar, eres pràcticament de les primeres, com a mínim dones, oi, Victòria? Explica'ns una mica la teva història, com vas enamorar-te de la criptomoneda, què va passar abans i després?
Bueno, de las primeras, bueno, eso a lo mejor es mucho decir, pero, a ver, yo llegué aquí a Barcelona hace ya unos cuantos años, 11 años, estaba trabajando en la gestora Trea Capital de Carlos Tusquets y sí que recuerdo que era la primera ahí.
Tú trabajabas como gestora de fondos de inversión. O sigui, tú tenías estudios a nivel económico y te dedicabas a hacer de gestora, ¿no?
Sí, estaba en la parte de capital riesgo, en el fondo de capital riesgo, que también había fondos más tradicionales de bonos y acciones. Estaba en la parte de capital riesgo. Entonces, gracias a mi asociación de mujeres que lancé en el 2016, pues me enteré de que había algo que se llamaba blockchain y cripto. Y en realidad, no sé, la tecnología tampoco me interesaba mucho en general, ¿eh? Tenía mi teléfono, por decir algo.
Sí, sí, ja t'entenc. Vull dir que no t'imaginem com això, com dèiem, com els criptobros així de manual.
No. Pero bueno, entonces me metí un poco en el tema y digo, esto sí que es, esto es potente, porque trabajando en un fondo de capital riesgo me parecía un poco injusto que solo inversores institucionales, puede ser un fondo de pensiones o otros inversores institucionales que fueran los únicos que tuvieran acceso a ese tipo de fondos de capital riesgo. Digo, ¿y por qué no personas normales? Entonces, pues con blockchain, precisamente, una de las cosas que vi es que podías, pues, básicamente distribuir nueva riqueza de otra manera, usando la tecnología. Y básicamente, pues, por ejemplo, tokenitzar un fondo.
Sí, però sí? És difícil, vull dir que no sé si ho entenem, lo de tokenitzar, jo crec que són termes que encara no entenem, però el que sí que va passar és que tu, Victòria, el que vas veure és que allò estava en mans de molts pocs i tu volies també tenir la teva part del pastís, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que podia haver un canvi, que tenies ganes d'invertir, tenies ganes de provar-ho.
Bueno, a ver, yo, la tecnología para mí tenía todo el sentido, digo, esto es el futuro de las finanzas y es el futuro. Y además también digo, bueno, pues es interesante porque es un activo en el que puedo invertir y puedo ganar pasta. Entonces, me parecía fenomenal. Entonces, cogí todo mi dinero, sí, es que literalmente cogí todo mi dinero y lo invertí en cripto, pero todo, ¿eh? Y es que lo tenía muy claro.
Con
y
no el riesgo que supone, Victoria, porque invertir todo en cripto sí, cuando todavía Bitcoin, no sé si estaba tan de moda, pero una valiente.
Això era el 2017, no? Vas agafar tots els teus diners i a més li vas demanar a la teva parella, si no ho tinc mal entès, que et deixés 10.000 euros.
Això és de... Sí, le pedí un préstamo. Sí,
d'acord, i com va anar això? O sigui, vull dir, ho estaves arriscant, però tu vas veure clar que allò funcionaria.
Sí, yo lo tenía, sí, súper claro. Y hasta el punto eso que le pedí a mi pareja si me podía dejar dar un préstamo de 10.000 euros adicionales.
I escolta, els hi vas poder tornar o no?
Sí, sí, pero sin interés, eso es lo bueno. No, pero hoy en día ya es como dinero de los dos.
Sí, pero... sí, però dic, va funcionar, va anar bé, aquella primera inversió en la que tu havies posat tots els teus diners?
¿Seguís juntos?
Sí, 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 seguimos juntos.
¿Y vas guanyar diners o no?
No, hombre, por supuesto, ah. Si tú miras el, la evolución de, del precio de Bitcoin y Ethereum, pues, pues, pues por supuesto. Uh-huh. Pero sí, bueno, no sé, yo lo vi claro, y, pero era una mezcla de eso, de ver el potencial de la tecnología y aparte ver pues, este, esto como una clase de activos nuevos que también con mucho potencial. Y claro, si ves la evolución desde entonces hasta hoy en día...
Ha cambiado pues claro, molt.
Es que, por ejemplo, la semana... No, sí, sí, es que la semana pasada, por ejemplo, el, la, la, el, ¿cómo se dice? El New York Stock Exchange, es decir, la bolsa de Nueva York, invirtió en uno de los exchanges de cripto más grandes a nivel global.
O sigui, ja estem que la borsa hi està d'una manera habitual, etc. Ara, si voleu, parlem d'això, però a mi m'agradaria una frase que ens deia la, la Victoria Gago, que diu, si no estàs disposat a arriscar, arrisques encara més. La idea del risc. M'agradaria que parléssim d'això, perquè crec que hi, amb, i vosaltres, que la Luz, per exemple, per Rondo, que és directora del màster en comptabilitat i direcció financera de la Pompeu Fabra...
De la, de l'escola de negocis de la Pompeu Fabra.
De l'escola de negocis de la Pompeu Fabra. Tu trobes, en general, que encara falta moltíssim aquesta cultura, podríem dir, entre les dones, del risc i de la inversió.
Sí, total.
No té res a veure. Què ens passa? Què ens passa amb aquest tema?
No té res a veure. O sigui, jo, és un tema que a mi em té fascinada, el tema de la dona i els diners en general i de les finances i específicament de la inversió. A veure, en el, jo tinc molta experiència amb joves. Faig molta classe i el meu estudiant perfil, el perfil normal que tinc és de 19 a 35 anys. I faig moltes classes de cripto i demano i pregunto a molts dels meus estudiants, tant nois com noies, si inverteixen en cripto. Sí que n'hi ha alguna noia que inverteix en cripto, però principalment són homes. Són homes joves perquè els agrada el risc més que les dones. Això està demostrat i en molts estudis que ja ens diuen que les dones són molt menys arriscades que els homes. Però també és una part de joc. O sigui, a l'home li agrada moltíssim el joc. Li agrada aquesta excitació, com quan ve un partit de futbol.
Aquesta adrenalina, podríem dir.
Sí, exactament. Uh-huh. I la dona no té tanta aquesta necessitat. Jo crec que entra, i parlo en terme mig, n'hi ha dones de tot i n'hi ha homes de tot, però així com a terme mig, la dona és molt més cauta, entra molt més a poc, a una mica més de seguretat. I sí que estem entrant, i n'hi ha dones i n'hi ha joves que veus que sí que ho estan fent, i estan, jo quan pregunto, n'hi ha algunes que sí que estan es posant-se a Bitcoin o a criptos en general. Però aquesta part més arriscada de fer aquestes locures com la Victòria és molt més freqüent en l'home. Entren, surten, proven, juguen, es diverteixen, ho troben excitant, ho troben divertit, comenten entre ells. I n'hi ha una part que passa en les dones que nosaltres no tenim la conversa de les finances. Nosaltres no quedem un dia a sopar i parlem de les nostres inversions. No ho fem. I la majoria perquè no inverteixen, i les que inverteixen perquè no parlen. I és un tema que no està sobre la taula. I jo crec que és un tema que sí que hauríem de posar sobre la taula. No estic dient que les dones inverteixen en Bitcoin, ni molt menys. O sigui, no m'agradaria incentivar que cadascú faci el que vulgui, i si ho fan, que ho facin amb cura, però sí que hem de posar el tema de la inversió en general a sobre la taula de la dona.
Fer-nos responsables de les nostres finances i no deixar-li a l'home.
Una cosa és... No sé, una cosa és inversió, l'altra cosa és especulació. I Bitcoin té molt d'especulació, doncs perquè ben bé la dona potser no inverteix perquè no coneix el producte, no entén la lògica de Bitcoin, que al final és molt especulatiu. Potser la dona sí que té un perfil més estalviador i més conservador. Llavors, sobre aquest conservadorisme i estalvi, té una previsió financera diferent. És a dir, pot ser que tingui una part a la compte corrent i després que tingui una part amb una compte remunerada que en un moment donat pugui també fer-la servir, i després sí que té un percentatge d'inversió, si té un estalvi i el pot tenir, perquè avui en dia saps que amb els salaris que hi ha és difícil tenir aquests tres estadis, llavors potser té una imatge més de la renta fixa o la renta variable, o invertir en altres productes que potser li puguin garantir o que ella coneixi. O ara hi ha els ETFs que realment també dins de l'ETF són bosses d'inversió que també inclouen, a part de la renta variable, poden incloure algú de Bitcoin. I això sí que a mi els ETFs m'agraden. I potser jo sí que inverteixo i soc molt pro-ETF perquè les comissions d'intermediació són bastant barates i els retorns són realment...
Clar, però per tot això n'has de saber, i a mi em fa la sensació que sí que és veritat que hi ha aquesta qüestió del risc, no? Mm-hmm. Però el que deia també doncs, la Luz, el fet de que no, potser no parlem tant de tot això, els diners ens semblen a vegades fins i tot bruts, com si mm-hmm. no ens en volguéssim fer càrrec, mm-hmm. no? Com si fos una cosa lletja. I jo pensava, i és una pregunta que us faig a totes, creieu que el fet de que funciona d'alguna manera, de manera piramidal, el fet de que guanyin uns fa que els altres perdin, el tema, la qüestió moral o ètica, creieu que també fa enrere les dones?
Jo en aquest aspecte no crec que hi hagi una qüestió moral i ètica. Penso que és un tema de, d'això, de, com deia la Luz, de voler guanyar, de tradició i cultura financera, sobretot, perquè potser les dones tendim a tenir carreres més, no sé, de lletres
socials.
O que més socials, i els homes potser més d'econòmiques, enginyeria, llavors entenen potser més aquest concepte, però jo crec que les generacions, Gen Z i aquestes generacions ja tenen molt a l'abast aquestes plataformes com doncs, Trade Republic, Bit2Me, és a dir, que ho veus tot amb el mateix mòbil. És a dir, que al final és un tema de cultura financera de voler tenir una part dels teus estalvis arraconada i amb una expectativa de retorn.
Clar, tot això que m'expliqueu també té a veure, que també pensàvem amb els primers, amb aquests criptobros que dèiem, aquest món de la tecnologia, aquest món on carreres de ciències, on ells es parlen d'aquests temes, els comparteixen. Creieu que potser també d'alguna manera ha fet fora les dones, que siguin només en aquests ambients, o que els mateixos, que en saben molt de criptomonedes, creuen també que ell, per ells que és una cosa d'homes?
Bueno, de vegades jo vaig a algun, no sé, beers and fintech o eventos que hi ha de cripto i cerveses i et dic que el 85%, 90% són homes, mm-hmm. perquè molts són enginyers, són developers, són gent que està en aquest món. I és un món masculí, no ens enganyem. Mm. I després potser gent interessada en crear empreses de blockchain o més en aquest món, no n'hi ha tantes dones. Potser la dona busca... No sé, és un altre àmbit.
Encara falta. Victòria, tu et vas sentir alguna vegada així com el bitxo raro, per dir-ho d'alguna manera? Com la rareta de l'equip? O t'és una mica igual, Victòria?
Si m'he sentit com el bitxo raro.
Sí, claro, claro. Perquè pel que sembla és un món molt masculí encara, però clar, tu vas entrar per la porta gran.
A ver... sí, 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 por supuesto, pero eso yo creo que toda mi vida. A ver, recuerdo... Recuerdo ahí entré a Asset Management cuando empecé pues, con toda mi ilusión a hablar de blockchain a mis compañeros. Pues sí, mucha gente me decía... Bueno, mucha no, yo creo que todos. menos un par que estaba loca. Entonces... y esto eran todos tíos, ¿eh? Pero bueno, que al final también yo creo que lo que veo ahora mismo, porque claro, los eventos que nosotros organizamos son miles y miles de personas y veo que sí, cada vez hay más y más mujeres en el sector de cripto, así que eso yo creo que es positivo.
Está cambiando.
Pero bueno, sí, estoy de acuerdo en que sí, que está claro que la mujer... sigue invirtiendo menos en cripto y en otras cosas, ¿no? Y probablemente, como decíais, que sí que si se hablase más de estos temas en general entre mujeres o entre, yo qué sé...
Yo creo que a vegades...
grupos de amigos.
Sí, jo crec que a vegades tampoc. Sí. Si jo ara, per exemple, aquesta tarda dic, vaig a intentar-ho,
sí.
No sabria per on començar.
Home, és que també hi ha plataformes que estan molt pensades perquè sàpies per on començar,
sí?
Perquè és un negoci.
Doncs escolta, fem una cosa, posem música i ara em fas una llista. I had 10,000 bitcoins, do you know what I would buy? Get you that car you wanted, yeah, the one with a rear-wheel drive. You could teach me how to drift, I'd be so cool, no lie. And I'll sit there by your side as you is up the freeway, close to 155. Ai, hem d'aprendre moltes coses, perquè, clar, aquesta nit ja me n'estan dient moltes que jo ja no... ja m'he perdut. NFTs, ho has dit? FTs? NFTs?
NFTs.
No, ETFs.
ETFs, és que ja... ETFs. Sí. Després ho buscaré, tot això.
Exchange Trade Funds.
Us posaré al podcast, el aniré sentint tota l'estona i aniré buscant-ho tot al Google. A veure què puc fer. A veure si quan acabo la temporada ja ho deixo tot. Volies llançar una pregunta?
Sí, jo... vull saber què opina la Luz i la Victòria de que realment hi ha un màxim de bitcoins que es poden crear, que són 21 milions. És a dir, què passarà llavors? Us ho heu plantejat?
Sí.
Clar, perquè això té un principi i un final.
Bueno, no
bueno,
sabem.
Sí.
No té un final.
Això és com l'or, que un dia s'extingirà o no?
Això és el que jo explico molt a classe i el debat aquest el tenim moltíssim. O sigui, aquí... El que nosaltres... Una de les vegades que jo vaig estar en una conferència i volien criticar Bitcoin, bueno, van intentar dir, és que clar, el Bitcoin jo encara no veig que substitueixi els diners. El Bitcoin no està pensat, en la meva opinió, per substituir els diners. El Bitcoin està pensat per ser reserva de valor, molt semblant a l'or, com un or digital. És una commodity. Una commodity què és? L'oli, qualsevol producte d'aquests que tenen valor per si mateixos. Una de les coses que caracteritza el Bitcoin és que el Bitcoin no està emès per ningú. És l'única cripto que no està emesa per una empresa o per un ser humà. I és l'única actiu que l'ésser humà no pot tocar ni manipular. És a dir, és independent. És com l'or, perquè és una commodity. És una cosa que l'home, el ser humà, no crea. O sigui, el va crear un moment algú. Però ara mateix no tenim acció sobre ell. Sobre aquest actiu. I el fet de que només tingui 21 milions, el que li fa és escàs, no? I molt més escàs potser que l'or, que no sabem exactament quina és la seva oferta. En aquesta tenim una idea molt clara, que és 21 milions, que serà el 2120, més o menys, l'últim bitcoin minat. Però això, precisament, és una de les parts. Això i el fet del halving, que potser no saps el que és, però que cada 4 anys als miners se'ls dona la meitat. N'hi ha moltes coses dintre de la construcció del Bitcoin que el fan únic i que el fan un actiu sense passiu, que el fan una commodity, que fan una reserva de valor, que s'ha construït perquè el seu valor no perdi, tot i la seva fluctuació.
El que passa és que jo no ho tinc mal entès i potser és conversa de bar, però jo sento la cosa de... Abans els bitcoins valien, m'ho invento, 10 pessetes, ara en valen 53, o sigui, necessito molts més diners per comprar bitcoins perquè n'hi ha pocs, o n'hi ha menys.
Clar, el seu valor va incrementant-se.
66.000 està ara.
Sí, val.
Ha arribat a 120.000.
Sí.
I tornarà a arribar.
S'ha devaluat.
Sí. O sigui, la seva tendència és a l'alça, però les seves bombolles... són molt pronunciades. Té pujades molt fortes i baixades molt fortes. Sí. Però la tendència fins ara ha estat sempre a l'alça. I el que diuen
és que
després tornarà a pujar i després tornarà a baixar i així, en teoria, és el que esperem que passi.
Clar, però jo estic pensant, estem a les dones i els dies i si jo no en sé gaire de criptos i algú em diu, no, no preocupis, t'ho deixo aquí que ja tal, no?
5%.
Si a més, és a dir, jo sóc dona i no estic tan avesada i em sento que és un lloc menys còmode per mi perquè la majoria són homes, com trenco aquesta barrera?
Entrant.
No hi ha un altre,
El que fan ells és jugar. I aquesta part és la que no tenim nosaltres. Ells entren, salten, juguen, perden, guanyen, s'emocionen i amb aquest procés aprenen. I nosaltres, com que tenim aquesta por d'entrar, no aprenem, però l'única manera d'aprendre és entrar.
Clar, i realment és un valor refugi, com diu la Luz, i és valor or i bitcoin són dos valors refugis en un moment que la inflació està pujant cada cop més. No sé si us heu donat compte que bueno, la bossa de la compra cada cop és més cara i els diners cada cop valen menys, i això és una realitat. O sigui, ja no és la pujada de l'IPC o la pujada dels tipus d'interès que està planificant el Banc Central Europeu, sinó ja és que és el valor de tots els aliments i béns de primera necessitat que ja estan pujant a un valor quasi incrementat quasi 6 vegades.
I tu, Sílvia, per exemple, tu et dediques a ser assessora.
Jo soc
advocada. És a dir, hi ha gent que et truca a la teva porta i et diu, escolta, m'ajudes amb tot això?
Bueno,
és així o no?
Sí, no, jo ajudo sobretot entitats regulades, a regular-se i a complir amb la normativa i també doncs ajudo a tots els temes mercantils i temes de blockchain, empreses
però,
que
clar,
volen
localitzar-se. Tu treballes per empreses.
Jo però bàsicament per empreses.
No treballes per particulars, però abans dèiem llocs on les dones poden començar a investigar, les dones i els homes, i quin senti, poden començar a investigar...
Amb una qualsevol plataforma
Exacte.
Que els ofereixi doncs, aquests assets, és a dir, aquests actius, com pot ser, per exemple, doncs... Bit2Me, que és el que em ve al cap, o Trade Republic, per exemple, són plataformes d'intercanvi, o sigui d'exchange, que tenen tant pues, carteres d'ETFs, que és el que deia, o tenen renta variable, vols comprar bitcoin, pots comprar...
Sí, però el que vull dir que allò és un supermercat de bitcoins, per entendre-ho ràpid i malament.
És un banc.
És un banc, no?
Sí,
però jo estic parlant d'un previ, de com anem
Com ens informem?
Com ens informem? Com sé jo el que és el que m'estaves explicant abans? Un NTF, el que sigui.
Clar, això és una escola de negocis, llavors necessites potser...
Necessito una classe amb la Luz.
A veure, depèn del que vulguis aprendre. Si vols aprendre què és la renta variable, la renta fixa, si vols aprendre productes financers, sí. Si vols aprendre sobre Bitcoin...
No, estem parlant de criptos avui, vull dir que...
Clar, depèn.
A veure, jo crec que ara mateix vas al banc amb algú de confiança. I l'ETF no és una qüestió de cripto. L'ETF no és un vehicle financer que és per tot. Ara estan entrant en criptos, però existeix de fa molts anys. És un fons d'inversió. Vale? És com un fons.
És com un fons.
Llavors, tu vas al teu assessor del banc i dius, vull invertir. Tu què m'aconsideres? Llavors et diu, doncs n'hi ha ETFs, n'hi ha fons... I potser ara ja comença... I si li preguntes per l'escriptor, potser t'aconsella. O sigui, per la gent més bàsica, jo crec que anant al banc hi ha algú de confiança. Vull invertir. Què m'aconselles? El que passa és que moltes vegades els bancs ja saben com són. Volen vendre... Tal. Té que ser algú que realment...
Que sigui de confiança, confiança.
Sí,
confiança,
clar, és que al banc avui en dia, quan tothom fa les coses online, pot ser una bona opció. Però penso que al final tothom que està invertint en cripto, que té aquesta mentalitat, la gent ho mira tot online i tot ho mires a través de quines ofertes hi ha. I hi ha moltes plataformes avui en dia descentralitzades que estan obtenint la llicència MiCA, que és Marketing Crypto Assets, que ofereixen aquest tipus de serveis.
I que te'n pots enfiar, clar, perquè també jo crec que...
Sí, tenen que tenir, mira, una de les coses que faig és pues assegurar-me que les empreses estiguin regulades i que tinguin una llicència o del Banc d'Espanya o de la Comissió Nacional de Mercat de Valors. I llavors, si estan operant i oferint aquest tipus de monedes, tenen que estar regulades sota MiCA, i això és la CMNV, que és la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que els hi dona l'autorització.
O sigui, hem de mirar que...
Hem de mirar el footer, a baix, que realment siguin empreses que estiguin regulades.
Victòria, què en penses de tot això? Que tu quin és el camí que li diries també a les dones que s'atreveixin? Com estàs intentant o ajudant o parlant amb altres dones perquè entrin en aquest món?
Home, la majoria de les mujeres que tengo en mi sector, todas han invertido en cripto, así que ahí no hay nada que discutir ni convencer.
Però com hi arriben, no sé, jo, per exemple, diries? ¿Eh? Com hi arriben?
Diries que... ¿Cómo han llegado?
Sí.
Bueno, a ver, pero al final mucho talento se ha ido del sector financiero o de las grandes techs y han entrado en cripto. Entonces...
Això és una cosa de la que se'n parla poc, jo crec, no?
Sí, pero no, pero hay muchísimo talento ahí que está ahí y pues ya no hay nada de qué hablar porque todo el mundo está convencido. Pues sí, a lo mejor alguien... invierten más así conservador y solo en Bitcoin y otros hacen más cosas. Pero yo creo que lo que es fuera del mundo cripto, aunque esto es gran parte de mi vida, el mundo cripto, yo lo que he hecho con varias amigas, pues por ejemplo, regalarles a sus bebés, en vez de, yo qué sé...
¿Un chumet?
Un juguete, un puesto de ropa. Les he regalado Bitcoin. Sí, sí, y entonces pues ahí tienen su pequeño...
Sí, és allò com quan eren petits abans, que et posaven diners al banc, tu regales criptomonedes a les amigues que tenen fills.
Sí.
M'encanta.
Sí, sí, después algunas han comprado algo más porque ya han tenido que hacerse una cuenta en un exchange,
sí,
como tipo Coinbase o algo así,
per poder...
y ya terminan comprando un poco más.
Per poder saber sí, que tenen...
Si alguien, per exemple, tiene Revolut, que és algo más accesible para alguien que
no tiene Revolut,
Revolut, ya puedes comprar Bitcoin en Revolut.
Y directamente
de una forma facilísima.
Sí, es que directamente ya Internet ofrece todas las soluciones.
Claro.
Yo que sí, aparte hay tantísimas...
T'has de passar unes quantes tardes, per això.
No, en Revolut no. A Revolut entenc que la controleu.
Sí, ja t'ho explicaré.
Bueno, y también... Antes habéis mencionado BBVA, pero también Open Bank de Santander. También ahí puedes comprar cripto.
Hay varias opciones. También cuidado porque no todas las coins son Bitcoin. Es decir, no todas las criptomonedas son Bitcoin. Y eso es una cosa que también me ha agradado alertar, porque también hay mucha shitcoin, es decir, monedas que no tienen cap estabilidad y que también están al mercado. Y llavors això ens hem de protegir d'aquest tipus de situacions.
Jo us anava a preguntar una pregunta que jo crec que és important. Si el món de les criptomonedes s'està, o dels criptoactius, s'està construint sense la veu de les dones i sense dones on hi siguin, aquí, en el futur, creieu que això pot ser un mal negoci en tots els sentits per les dones? Perquè si ens quedem fora d'aquesta tecnologia, d'aquest coneixement...
No, però les dones no estan fora de la tecnologia. Mm. Les dones potser estan fora de la inversió cripto més especulativa, que diu la Sílvia, més arriscada, però aquí la força la té la tecnologia. Jo crec que les dones no estan tan fora de la tecnologia. N'hi han moltes empreses, per exemple, que no són... que són més per traçabilitat o per fer altres coses. Ja sé que la traçabilitat potser ara no tira, però sí que n'hi ha moltes aplicacions de la tecnologia blockchain que no són per invertir. I aquí les dones estan. O sigui, jo crec que sí que hi són
presents.
Sí,
però en el món de la tecnologia encara la majoria també són homes. El món tech, si vas a la universitat, el món tech també està ple d'homes.
Mira, jo aquí m'atreveria a dir que en el món del blockchain, i no sé si la Victòria i la Sílvia estan d'acord amb mi, jo crec que sí que n'hi ha una falta de dones a la tecnologia, n'hi ha. O sigui, al món tecnològic n'hi ha falta de dones, però precisament en món blockchain crec que és el món tecnològic que més dones hi ha.
Jo ara t'he de demanar què és blockchain.
Uah, això és molt difícil, ja,
això és molt difícil
d'explicar, en res. Però és un món que per ser nou, i la meva teoria no sé si està respaldada, però és un món que no estava ja format ple d'homes. És un món que quan entres... No està tan... No té aquesta cultura tan masculina, molt arraigada ja. Per tant, la dona jo crec que se sent més bé d'entrar-hi. O sigui, en moltes fintech...
Sí, jo he passat, per exemple, del món fintech, que fintech al principi, el 2014 vaig començar amb una empresa de préstec al consum online, que era fintech, i la gent em deia finquè, la gent no sabia, i sí, hi havia majoria homes, però cada cop més dones.
Més dones.
I amb el temps, els últims 10 anys, bueno, fintechs hi ha mils.
Exacte.
Al final, és finances i tecnologia, i d'aquí ha sigut un pas natural a blockchain, que és la tecnologia de registres distribuïts. És això.
Aquí hem de fer classes.
Sí.
Però, escolta, però crec que és molt interessant que hem parlat de tot això, i jo crec que la gent pot anar recollint des de casa seva totes aquestes paraules i anar fent una mica de cerca. I potser és una manera, potser que comencin pel banc i potser després s'animen.
Sí, el més, entrar a una plataforma que vosaltres dieu és com ho fem normalment, però la gent que té més por és molt difícil que vagin a una plataforma així més alto al vacío. Normalment vas de la mà d'algú que t'aconsella, que et diu cap aquí, per allà. Quan et sents una mica més segur, potser ja vas a una de les plataformes, però jo crec que n'hi ha molta gent que no s'atreveix. Jo crec que sí, una mica de confiança necessita.
Escolta, totes les... no pregunto la Victòria perquè ja sé que ha invertit tot i ha guanyat molt, però les altres dues heu invertit alguna vegada?
Sí, jo poc. Soc molt conservadora.
Bueno,
però he multiplicat per 6.
Ha multiplicat per 6. Potser així s'animaran les oients. Sílvia Calls, moltíssimes gràcies. Victòria Gago. I també, doncs, a la Luz, per Rondo, per aquesta miniclasse que ens han fet avui. Perquè, clar, és que...
Dóna per molt.
Hem de fer moltes classes aquí. Moltíssimes gràcies a les tres i fins aviat. Merci.
Gràcies. Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love you can't lose, babe.
Lea Yupi és una escriptora d'èxit mundial. La seva anterior novel·la, Libre, on relatava la seva infància a l'època del dictador Enver Hoxha a Albània, es va traduir a més de 30 idiomes. Ara acaba de publicar una segona novel·la, Indignitat, que fa la pinta de tenir el mateix èxit. A partir d'una foto familiar dels seus avis, que un desconegut va penjar a Facebook, comença una investigació per saber la veritable història de la seva família. En la seva recerca entre arxius d'arreu d'Europa, acaba fent una radiografia històrica d'aquest continent i de l'auge del feixisme. Indignitat es publica a Angle Editorial i Anagrama en castellà. Ahir va estar a Barcelona i vam poder parlar amb ella. Lea Yupi, moltes gràcies per rebre'ns i enhorabona pel llibre perquè és molt potent i profundament commovedor. El llibre comença amb un moment colpidor. Trobes una fotografia dels teus avis a la seva lluna de mel, als Alps italians, l'any 41, durant la guerra, i sembla que són feliços. De fet, la teva àvia diu allò de no havia estat mai tan feliç a la meva vida. I tanmateix, la descobreixes penjada al Facebook, penjada per un desconegut, i veus que hi ha un munt d'insults cap a la teva àvia. Què vas sentir quan la vas veure per primera vegada?
Era una fotografia que jo no havia vist mai abans, que havia penjat algú que jo no coneixia de res, sobre un moment de l'època de la vida de la meva àvia, sobre la que jo havia sentat parlar molt, però sobre la que jo no tenia cap imatge perquè tots els registres de la seva joventut van desaparèixer, com els comunistes van arrestar el meu avi quan es van fer amb el poder a finals de la Segona Guerra Mundial. Però era d'un període de la seva vida que sempre havia estat ennuvolat en el misteri, perquè ella sempre deia que era la persona més feliç del món, que era l'època més feliç de la seva vida, i jo sempre em preguntava qui podria haver dit allò en el mig d'una guerra, el 1941, que és la persona més feliç del món. Però no tenia res amb què comprovar-ho, cap imatge amb què encarar-me. I quan vaig veure aquelles imatges, per una banda, vaig tenir un instint protector perquè tenia una relació molt estreta amb la meva àvia, i de sobte veia com arrossegaven el seu nom pel fang a xarxes socials gent que no la coneixia de res, i ella ja no vivia per defensar-se i protegir-se. En molts aspectes era el resultat d'aquesta torba enfurismada que l'atacava. Però alhora jo no disposava de prous detalls per respondre d'aquesta època, perquè jo l'únic que tenia era el que la meva àvia m'havia explicat, i és d'aquí que parteix aquesta investigació sobre la seva vida, que també parla de la dignitat en molts aspectes.
En els comentaris que hi havia en aquella foto, acusaven a la teva àvia de ser feixista o fins i tot de treballar com a espia. Et vas decidir a investigar si alguna d'aquelles acusacions eren certes? Tenies por d'alguna manera que potser la teva vida i de la teva família pogués haver-se construït sobre una mentida?
Yes, I was.
Sí, i tant, en part, a causa d'aquest primer descobriment que jo vaig fer d'adolescent, quan jo tenia 11 anys i va caure el comunisme a Albània, i d'això en vaig parlar al meu altre llibre, Libre, no? Jo sempre havia pensat que venia d'aquesta família perseguida, lleial al règim, i ja tenia aquesta sensació de que hi havia un secret a la meva família, que no tenia tot el control del seu passat. Però, per altra banda, estava molt familiaritzada amb exemples de persones que anaven als arxius per esbrinar la veritat sobre familiars que havien cregut víctimes del comunisme i acabaven descobrint que eren els perpetradors, que havien contribuït a causar grans danys. I jo sempre tenia aquesta vacil·lació, i per això vaig decidir aplicar-m'hi no com a familiar, sinó com a investigadora, per posar una certa distància amb la gent que investigaria.
Fa uns mesos vam entrevistar al programa l'escriptora francesa Vanessa Springora, que acaba de treure un llibre que es diu Patrònim, i va fer una investigació similar sobre la seva història familiar. De fet, se'n va assabentar que el seu avi havia estat un nazi. Creus que aquest tipus de treball requereix un tipus particular de coratge? Que les dones, no sé com dir-ho, són més valentes en aquest sentit, en encarar doncs aquests traumes vells de les famílies?
Crec que demana una certa de distància crítica i demana poder-se elevar per damunt de les relacions familiars per qüestionar la pròpia família i no creure que hi ha cap lleialtat natural que es deu a algú en el passat pel sol fet de tenir-hi un vincle emocional profund, i això és molt difícil. Crec que cal valentia, però no crec que sigui una qüestió de gènere. Crec que afecta molta gent de la mateixa manera, que segurament necessitaran els mateixos recursos per respondre-hi.
Després de tota la recerca que has fet per escriure aquest llibre, em fa la sensació que creus que els estats encara controlen el passat, o més aviat, podríem dir, la memòria del passat.
És així?
Sí,
i no només els estats, sinó que crec que hi ha moltes forces que estan per sobre dels individus. Crec que la societat ara mateix també hi ha les forces del mercat, les forces de les convencions, les forces del costum, forces que no ens mirem gaire de prop. Per descomptat, al segle XX, que és on té lloc la vida que jo reconstruïa de la meva àvia, la nació-estat tenia un gran poder per fer les vides, per enregistrar. Era molt important aquest registre, certificats de naixement, documents, i la llei feia la gent i els donava un sentit d'identitat, i sovint aquesta atribució a través de la llei anava acompanyada d'una gran violència.
De fet, a més, crec que no vas poder recuperar un munt de fotografies de la teva família fins que no vas acabar el llibre, que et van arribar aquests arxius. I a sobre, quan els vas trobar, estaven totes les fotos tacades amb segells dels arxius secrets albanesos. Van així, oi?
Sí, vaig anar als arxius i això va ser una visita després de que es publiqués el llibre amb un periodista i vaig descobrir aquestes fotos, però vaig tenir la sensació que ara les fotografies eren propietat de l'Estat perquè eren fotografies que jo no havia vist mai en un context familiar. Per mi eren totalment noves, portaven el segell de l'arxiu dels serveis secrets que les invisibilitzava, gairebé tapava les cares de la gent retratada, i em va fer demanar-me, em va fer preguntar-me com de fàcil és ara recuperar propietats, terres, edificis, però és dificilíssim recuperar records immaterials i espirituals, com per exemple els que hi ha en una fotografia.
Clar, m'imagino que amb tota la investigació vas trobar contradiccions entre els documents oficials i els records familiars o allò que t'havia explicat la família. Com vas decidir en què confiar?
Vaig intentar donar al lector totes dues versions, i de fet el que veiem al llibre, hi ha una veu narrativa en primera persona on tenim la neta que dona compte dels resultats d'aquestes coses que ha trobat i també ofereix els documents originals tal com jo els vaig trobar, tal com es van presentar, com se'n van presentar. I després hi ha una veu, un narrador en tercera persona que escriu de manera novel·lista balada i fa servir personatges i trama i recorre, doncs, a records familiars o reconstrueix escenes amb ajut d'altres documents materials. I crec que la veritat i la meva autenticitat consisteix en l'esforç de conjuminar aquestes dues coses que veiem com a lector. Primer veiem una banda, la de l'arxiu, la de l'Estat, el punt de viu de l'autoritat, i després, per altra banda, l'aspecte subjectiu d'algú que reconstrueix una persona humana.
Has pensat mai si la teva àvia estaria contenta amb els resultats de la novel·la, és a dir, amb el que has escrit?
Crec que ella estaria d'acord, valoraria el mètode, és un mètode obert al futur que intenta restablir la humanitat més enllà del que es troba en documents i planteja aquesta pregunta física sobre el poder de l'arxiu i planteja tanta resistència com pot i dona veu als silencis de l'arxiu, però no em puc estar segura si ella mateixa s'hi reconeixeria la seva vida a la meva història, perquè això és una història explicada amb les meves paraules, és una interpretació d'aquesta vida. Love and nail yourself tight to me.
If you go, I won't be well. Aquesta novel·la, Lia, es diu Indignitat, i sembla que el que vols és restaurar la dignitat de la teva àvia, però al final em fa la sensació que també vols restaurar la memòria de moltes dones com ella, perquè en realitat es van barrejar la història de la teva àvia i la d'una altra dona que es deia igual. Com va anar això?
Sí, exacte. I va ser en aquest punt que vaig haver de decidir si cancel·lar-ne una i immortalitzar aquella que jo coneixia, és a dir, cancel·lar la dona que jo no coneixia i immortalitzar l'altra, o si adoptar-la i donar l'altra la neta que no va tenir mai, no una familiar que no havia tingut mai, pensant que la humanitat és com una gran família humana i que una escriptora pot, la subjectivitat pot donar veu i pot donar emocions a vides que si no, van quedar totalment perdudes en la història.
De fet, m'encanta la portada que han triat a Angle amb aquest canari i també anagrama, aquest canari de la coberta, per aquesta novel·la d'Indignitat, perquè això té a veure amb un record de la teva àvia que t'havia explicat de quan era jove. És la típica cosa que, clar, això en un arxiu no es troba. Aquesta portada i aquest canari és una manera de donar veu a aquells que mai no han estat escoltats?
Yes, absolutely. It's a way
sí, per descomptat. És una manera de portar, de donar vida a un món que s'ha perdut, però que conté lliçons per nosaltres, que pot ensenyar-nos alguna cosa sobre el present. I l'esforç de la manipulació que comporta la construcció de la memòria per part de les institucions i forces que no controlem és una manera d'equilibrar els records i la vista des de dins que només rebem de les històries i de la narració.
En aquest llibre, Indignitat, jo crec que suggereixes tota l'estona que l'Estat és el que modela el que recordem i com ho recordem. És aquí on rau justament el títol de la novel·la, aquesta indignitat?
Sí, crec que la dignitat es troba en molts indrets, no només a l'Estat, sinó també als mercats. Forces que no controlem, però que ens conformen i ens condicionen en molts aspectes. I l'aspecte de la dignitat sempre és una cerca oberta, però la indignitat està present a totes les pàgines, en el patriarcat, el nacionalisme, el militarisme, a les forces de la religió, de l'obscurantisme, els mercats, en tot d'elements diferents que ofereixen aquestes vides que en pateixen de resultes.
De fet, el llibre també explora molt la idea de nacionalitat, que tu com a albanesa, que fa temps que vius a Anglaterra, una mica fa anys que t'hi baralles, no? A vegades no et sents massa còmode amb què et diguin albanesa perquè d'alguna manera ha quedat molt lluny de la teva vida i de la teva història.
Sí, per descomptat, perquè és un constructe artificial i sobretot si vens d'una identitat complexa. En el cas de la meva àvia, ella va tenir una vida on va néixer quan l'imperi otomà encara existia i se la considerava albanesa a Grècia i Grècia a Y Albània i també és una dona conformada per la seva identitat com a dona en un entorn d'homes, és una cosmopolita en un món de nacions, és secular en un món on cada vegada s'exacerba més la religió, i per això és tan important poder captar, copsar la complexitat de la identitat i lluitar contra el reduccionisme de la nació-estat cap a una forma d'identitat única.
També aquesta novel·la, jo quan la llegia pensava que estàs parlant i estàs descrivint una Europa de la que sembla que ens n'hem oblidat. Creus que, per exemple, el retorn del feixisme està relacionat amb aquesta pèrdua de memòria que tenim tots, que no recordem com va ser doncs, aquest continent?
Crec que està vinculada amb el fet que no recordem de manera adient, perquè en certa manera no coneixem el feixisme, perquè la qüestió no és com diu l'àvia al llibre, què recordes, sinó com ho recordes. I tot i que tenim recordatoris, monuments, llibres d'història que ens parlen d'aquests esdeveniments, no articulen una perspectiva que ens permeti aprendre d'aquests esdeveniments. Ens falta una perspectiva que digui, mira, això que va passar pot tornar a passar si no combatem les forces que hi ha sota, que les han produït, de les que només són símptomes.
Al llibre hi ha una barreja de recerca i també ficció. Tu creus que la ficció o la literatura és l'únic que pot ajudar-nos a arribar a una veritat més profunda?
Per descomptat, és una cosa que se'm va passar pel cap accedint als arxius, als documents de l'arxiu, perquè jo hi vaig accedir amb una creença molt ingènua que trobaria la veritat en aquests arxius, però després vaig entendre que això era creació d'una altra, era una interpretació constant, un esforç constant, també contenien una ficció. I això em va fer adonar-me que potser hi ha més veritat en una ficció que diu que ho és que en arxius que diuen, mira, som la veritat i aquí és on hi ha la veritat. I resulta que això és mentida. I en aquest sentit, crec que en el sentit en què la literatura pot recuperar la perspectiva de la humanitat i pot reflexionar sobre l'humà des d'aquesta perspectiva que és irreductible, aquests projectes polítics que s'apropien de la humanitat i de la moralitat, doncs potser sí que pot contribuir a trobar una forma més elevada del que vol dir ser humà.
La teva àvia diu al llibre, o li fas dir, No es tracta de culpa, sinó d'entendre. És aquesta, no? M'imagino la idea que guia el llibre.
Sí que ho és, perquè la primera pregunta que es planteja, sobretot si pensem en injustícies històriques i traumes del passat, l'instint inicial és pensar qui va fer el què, i volem saber qui ho va fer en el sentit de dir, doncs sí, per fi podem culpar, podem responsabilitzar i podem, doncs, culpar persones determinades. I en certa manera és una manera molt simplista de gestionar el passat, perquè no entenem el passat, sí. Només entenem qui va fer el què. Ho entenem, sí, entenem per què van fer el que van fer. Si ens posem en el lloc d'aquests personatges tan problemàtics, potser hauríem fet el mateix, o donades les mateixes circumstàncies, potser hauríem fet el mateix. Per què ens resistim als humans, no? Per això el llibre es centra en la indignitat com a força interna que ens permet resistir en aquestes circumstàncies.
Per acabar, t'agradaria que els lectors ens preguntéssim sobre les nostres pròpies històries familiars? És una mica la raó per la que has escrit el llibre?
Sí, m'agradaria que es demanessin això i també que pensin en el passat d'una manera més crítica. Però també m'agradaria que es preguntessin quines són les forces que donen forma a les seves vides ara mateix i fins a quin punt les controles i quines són les tendències i les modes que segueixen i la manera de pensar que reproduïm de manera acrítica perquè no sabem a qui interessen, a qui serveixen, a quines èlits, a quines estructures de poder.
I una curiositat, la resta de la família, com s'ho ha pres tot el que expliques a la novel·la?
Doncs crec que si t'ho planteges com una història familiar, doncs clar que estan disgustats, perquè sempre penses que coneixes la teva família, igual que tenim aquesta necessitat de controlar el relat, doncs algú, la perspectiva del qual no s'ha inclòs, doncs de seguida se sentirà exclòs d'una manera injusta. Però crec que és important no pensar-hi com a història familiar, sinó com un relat que va molt més enllà dels vincles familiars per entendre que hi ha moltíssim literatura per un motiu i que és per poder-se obrir aquesta pluralitat de perspectives i no només a l'un individu concret que no en si mateix no té una rellevància, sinó que només és rellevant quan apel·la a preguntes més grans.
Entesos. Moltes gràcies. Gràcies, Lea.
Gràcies per convidar-me.
Ja heu sentit parlant amb Lea Iupi aquest llibre que ho recomanem moltíssim, Indignitat, que parla doncs, això de la història que hi ha darrere d'aquella fotografia amb la que doncs, no sabia la història de la seva família i va tenir ganes de descobrir-la. No ens quedem mai en el que ens expliquen, sinó que investiguem més. Això és una mica el que ens explica aquest llibre. Nosaltres ho deixem al programa d'avui. Acabem amb l'equip de sempre, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Maria Ambellot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem, com sempre, a les 9 de la nit. Parlarem amb dones rockeres de més de 50 anys, perquè el rock no mor mai. I les senyores que tenen ganes de fer riffs de guitarra, es veu que tampoc.